Aquest pròxim dilluns, dia 14, es durà a terme a Can Planes, exactament a les 7:30, una conferència sobre els dimonis del molt clàssic a l'actualitat, i serà a càrrec d'Antoni Gené Torrents, que ell és periodista, professor i també un gran coneixedor de tot el món clàssic. Ara el tenim a l'altra part del telèfon perquè ens en faci un avanç. Toni, com anam?
Hola, com anem, Maria Àngels?
Molt bé, benvingut i moltes gràcies per contar-nos, que ens contaràs ara, quatre coses sobre aquesta conferència que faràs la setmana que ve. Primerament, conta-me la figura del dimoni, la que nosaltres coneixem, diria, la judeocristiana, prové del món clàssic?
No és així, perquè jo el que faré la conferència, faré una mica de la radiografia de l'evolució de la figura de la que presideix l'inframont, l'infern cristià, des del món clàssic a l'actualitat, no? Perquè en el món clàssic, si mirant la mitologia clàssica, ens trobam amb Hades, que és la persona, el déu, que s'encarrega de dominar l'inframont, no? Però no és un personatge maligne, com sí que trobam després amb el dimoni, a la cultura judeocristiana, sinó que simplement és l'amo de l'inframont. El que és curiós és que, clar, dimoni i Déu és el binomi de mal contra bé, no? Déu representa el bé i el dimoni representa el mal, no? Aquest binomi el trobam present en moltes cultures, no? Per tant, com que són persones duals, som persones, som animals que tenim dos braços i jutjam entre bons i dolents, és normal que també en el món clàssic ens trobem amb aquests personatges que després varen accentuar sobretot en el món judeocristià, perquè es veu judeocristià necessitava el seu adversari per tenir raó de ser. És igual, el Barça no existiria sense el Madrid. Són rivalitats que se necessiten.
Partiràs així, doncs, des del món clàssic per establir aquesta dualitat bé-mal i després parlaràs del dimoni. El dimoni judeocristià, d'on prové, per tant?
La etimologia de la paraula dimoni és interessant perquè en grec, daimon, feia referència a un geni interior com una espècie d'àngel de la guarda, no? De fet, Sòcrates, el pare de la filosofia, deia que ell actuava seguint els dictats del seu daimon, del seu dimoni interior, del seu àngel de la guarda. Per tant, era un personatge, un semideu, perquè mos entenguem, benefactor. I és curiós perquè en grec felicitat el seu daimonia, és a dir, bon dimoni, bon geni interior. Sí. Què va passar? Després, les paraules, quan les persones canvien, i aquesta paraula, en el món judeocristià, va passar a designar la figura del mal, no? Que havia de ser l'adversari de Déu. I d'aquí tenim la paraula dimoni ja amb un significat despectiu.
Has fet esment del món clàssic, a Ares, a l'inframón, i per contraposició, quin era el cel, per dir-ho d'alguna manera, del clàssics?
Clar, el que passa és que a la conferència també parlaré sobre com s'ha creat l'imaginari de l'inframón, perquè avui tenim el cel i l'infant, però a la cultura clàssica mostraven que els camps Elisis, vendrien a ser paradís cristià, també estaven sota terra, o sigui, la zona Starsar, que era l'infant cristià, i els camps Elisis estaven sota terra, vendria a ser... Els camps Elisis eren com una espècie de zona deep de sota terra, no? I amb el temps, clar, aquests dos espais se varen definitivament separar i el cel se va passar-se firmament allà on van ses ànimes, no? I simplement l'inframón. I és curiós perquè aquest imaginari que tenim dels càstigs, que els bons se salven o van en el paradís i en canvi els dolents van a patir l'inframón, clar, això prové del món oriental que després Plató també va recollir i el mite de judici, no? Que també trobam present en altres cultures com l'egípcia.
Pel que fa a la figura del dimoni, ha evolucionat la figura judeocristiana? Me referesc?
Clar, tots tenim present la figura que el dimoni de la figura judeocristiana que ens fa por, però la figura del dimoni de les festes de Sant Antoni no té res a veure amb aquesta imatge malèfica. És un personatge juganer, polissó, que fa la punyeta a Sant Antoni. Per tant, clar, és una festa de divan, és una festa on s'invoca la fertilitat, botar damunt de foc, és un ritual que també trobam en altres cultures, és un ritual d'invocació de la fertilitat, el foc també és un element, element que purifica. Per tant, són festes que en realitat ens parlen de rituals que tenien les societats agrícoles antigament per desitjar-se bones collites.
Així, per tot el que ens expliques, veiem que realment d'aquestes festes, també de totes aquestes figures, no hi ha res que sigui expressament original de la cultura o de la religió judeocristiana. Vull dir que entre cultures i religions hi ha hagut sincretisme, transvasament, vull dir que hi ha lligams sí. culturals des de en diferents àmbits mediterranis, també entre diferents cultures, religions, no? Tot sona a qualque cosa.
De fet, si anem a Amèrica Llatina, també ens trobem en figures que representen el dimoni amb altres noms. Per tant, la figura del mal sempre ha estat present a totes les cultures perquè, clar, és el mal que se defineix per contraposició en el bé. I apostes són figures universals.
I de tot això ens explicaràs més ampliat, que no pot ser d'altra manera, en aquesta conferència, que recordem als oients que serà dilluns 14 a les 7:30 a Can Planes. Moltes gràcies,
sí?
Toni,
molt
i
bé.
Que vagi molt bé. Ens veiem
molt bé,
dilluns
gràcies.
14. Gràcies.
D'acord, a tu, adéu.